Ràdio Estel.
Ja són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dimarts 24 d'abril de 2012. Espanya entra en recessió. Ho confirmen les dades del Banc d'Espanya, que va fer públic ahir que l'economia espanyola s'ha contret un 0,4% del producte interior brut al primer trimestre del 2012, en relació amb els darrers mesos de l'any passat. A més, la taxa d'atur se situa a prop del 24%, encara que l'ocupació cau de forma lleugerament menys acusada, segons unes dades del butlletí del Banc d'Espanya que arriben hores abans que el comenci el Congrés avui el debat sobre els pressupostos de l'Estat per aquest any, els més austers de la democràcia. Es debatran les 10 esmenes a la totalitat presentades, entre elles la de Convergència i Unió, i previsiblement totes seran rebutjades. Estem davant un moment molt important de la crisi, ja que molts diuen que aquesta nova recessió és el preludi precisament de la recuperació, mentre altres afirmen que la incertesa o la situació d'enfonsament va per llarg. Tenim sovint la sensació que el gruix dels ciutadans, els qui ens preocupem i ens veiem afectats per la dura crisi econòmica que fa patir milions d'espanyols, no podem fer-hi res. Però no és veritat. De la nostra confiança, del nostre optimisme i de les nostres petites accions socials, de vegades imaginatives, també depèn aquesta remuntada, per cert, molt més important que la que necessita el Barça avui per passar a la final de la Champions. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Sara Cruz.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. La secretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, ha recordat que cap autonomia no pot prendre decisions pel seu compte al marge de les institucions de l'Estat. Ho va dir ahir després que Artur Mas assegurés que Catalunya anirà cap a la sobirania fiscal tant si hi ha acord amb el govern d'Espanya com si no. Recordem que el president català no descartava avançar eleccions si intervenen l'autogovern. L'oposició ha criticat l'avís de Mas, que també va anunciar possibles noves retallades.
L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra de Jonas Jonasson i les novel·les de Rafael Nadal i Lluís Llach encapçalant la llista de títols de ficció en català més venuts aquesta diada de Sant Jordi a Catalunya. En castellà pugen al podi Eduardo Mendoza, el mateix Jonasson i Almudena Grandes. El sector creu que s'igualarà la facturació de l'any passat.
A França, François Hollande i Nicolas Sarkozy volen capitalitzar els vots de l'ultradreta de Marine Le Pen per a la segona volta de les eleccions presidencials, el dia 6. La pugna entre el socialista, guanyador de la primera volta, i l'encara president, el conservador Nicolas Sarkozy, es va centrar ahir, poques hores després d'aquesta primera volta, en la interpretació sobre el comportament dels votants diumenge.
A la borsa, l'IBEX 35 ha perdut els 6.900 punts en una jornada negra europea. El parquet madrileny registra la sisena caiguda més gran d'aquest exercici i arriba a un nou mínim anual amb 6.846 punts. Per exemple, l'índex alemany ha caigut en un 3,36%, la borsa francesa ha baixat un 2,83% i el selectiu de Londres ha perdut fins a un 1,85%.
La Unió Europea confirma que el dèficit públic espanyol del 2011 es va situar en el 8,5% del producte interior brut, 2,5 punts més del que havia previst el govern anterior. L'Oficina Estadística Comunitària, l'Eurostat, ha publicat la seva pròpia dada del dèficit espanyol i la resta d'estats membres.
I en esports, el Barça rep aquesta nit el Chelsea al Camp Nou a la tornada de les semifinals de la Champions. Amb 1-0 en contra, Pep Guardiola i els seus jugadors es mostren confiats a la remuntada.
Com us dèiem, Espanya ha entrat en recessió econòmica. Ho confirmen les dades del butlletí del Banc d'Espanya que es van fer públiques ahir. L'economia s'ha contret d'un 0,4% del producte interior brut aquest primer trimestre en relació amb els darrers mesos de l'any passat.
Aquesta caiguda fa que Espanya encadeni dos trimestres consecutius de caigudes. Són dades que ha donat a conèixer el Banc d'Espanya en el seu darrer butlletí, en què també situa la taxa d'atur a Espanya a l'entorn del 24%. L'ocupació continua caient, encara que, segons el Banc d'Espanya, de forma lleugerament menys acusada. En el seu darrer butlletí, l'entitat espanyola també assenyala que entre el gener i el març el consum de les llars va caure en un 0,4%, sobretot per l'atur, la caiguda de la riquesa de les famílies i l'entrada en vigor de la pujada de l'IRPF. Pel que fa a les exportacions, el Banc d'Espanya estableix que les vendes a l'exterior van pujar en un 3%.
Els pressupostos més austers de la democràcia espanyola es comencen a debatre avui al Congrés dels Diputats. Aquests primers comptes del govern de Mariano Rajoy arriben a la Cambra Baixa amb 10 esmenes a la totalitat presentades i l'únic suport clar del PP.
Malgrat que tiraran endavant gràcies a la majoria absoluta dels populars, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, intentarà convèncer la Federació Nacionalista, CiU. Ha dit que sí, no hi ha canvis, però no donarà suport a uns comptes que no paguen els deutes a Catalunya. Els comptes més austers de la democràcia tiraran endavant amb la majoria absoluta, com dèiem, del Partit Popular. Tot i això, el ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro intentarà obtenir alguns suports, especialment busca el dels nacionalistes catalans.
Montoro defensarà avui uns comptes que preveuen una retallada de 27.000 milions d'euros per rebaixar el dèficit fins al 5,3% del producte interior brut aquest any, com exigeix Brussel·les. Els pressupostos redueixen d'un 17% la despesa dels ministeris, apugen l'impost sobre el tabac, reordenen el de societats i preveuen retallar moltes partides com ara les dedicades a ocupació, beques, dependència o polítiques culturals.
La majoria absoluta del PP garanteix que els pressupostos passin al proper tràmit al que proposin els diferents partits polítics.
Les votacions d'aquest debat de la totalitat seran demà i s'obrirà un període de negociacions sobre esmenes parcials fins a la votació definitiva d'aquí a uns dies. Canviem de qüestió. La secretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, també presidenta de Castella-La Manxa, recorda que cap autonomia no pot prendre decisions pel seu compte al marge de les institucions de l'Estat. Cospedal va dir això ahir després que Artur Mas assegurés que Catalunya anirà cap a la sobirania fiscal tant si hi ha acord amb el govern d'Espanya com si no.
I és que les paraules d'Artur Mas no han generat gaire entusiasme a la seu central del PP a Madrid. La número 2 adverteix que Catalunya no pot decidir amb autonomia una sobirania fiscal. Cospedal també apela a la responsabilitat de Convergència i Unió a Madrid davant dels pressupostos generals de l'Estat i recorda que el PP de Catalunya va donar suport als pressupostos de la Generalitat, tot i que hi havia aspectes que no els agradaven.
En una entrevista ahir a TV3, coincidint amb l'inici de la jornada de Sant Jordi, el president Artur Mas explicava que la situació de les finances catalanes és francament delicada i va admetre que Catalunya podria ser intervinguda. També va dir que no descartava eleccions anticipades en el cas que es produís aquesta intervenció.
Mas, però, va dir que veu inevitable una nova tisorada perquè el pressupost del govern espanyol preveu menys ingressos per a Catalunya dels que esperava la Generalitat. PSC, Iniciativa per Catalunya i Esquerra troben incoherent que el govern amenaci de respondre una possible intervenció quan va ser Convergència qui va donar precisament suport a la llei que permet aquesta ingerència de l'Estat.
I ara altres notícies en format més breu. Actualitat de casa nostra. Comencem repassant el que ha estat la Diada de Sant Jordi pel que fa als llibres. L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra de Jonas Jonasson i les novel·les de Rafael Nadal i Lluís Llach encapçalen la llista de títols de ficció en català més venuts en aquesta Diada.
En castellà pugen al podi Eduardo Mendoza, Jonasson i Almudena Grandes a l'espera de les dades definitives. El sector creu que s'igualarà la facturació de l'any passat. El tercer volum de les memòries de Jordi Pujol, Memòries 3 de la Bonança, a un repte nou, 1993-2011, lidera les vendes en llengua catalana. La segona posició és per al menjar de la família de Ferran Adrià, un llibre que recull menús senzills per a fer a casa i que s'inspiren en els àpats que feia l'equip del Bulli mentre cuinaven. Economia, cuina o autoajuda són alguns dels temes que també han triomfat en la no-ficció en castellà. El més venut és Más allá del crash de l'economia de Santiago Niño Becerra. Ferran Adrià ocupa la segona posició amb La comida de la família.
La defensa de Manuel Moreno, l'acusat d'haver encarregat uns sicaris colombians perquè matessin el seu cap en l'anomenat crim de Sant Aló, assegura que el seu client només volia espantar la víctima.
L'assassinat va arribar ahir dilluns a judici a l'Audiència de Barcelona, on un jurat popular haurà d'emetre veredicte sobre les 5 persones acusades per la mort de l'exdirector del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, Félix Martínez Touriño, al febrer del 2009 al carrer Sant Aló de Barcelona. La declaració dels acusats ha quedat posposada per aquest dimarts per les dificultats a l'hora de constituir el jurat i també les múltiples parts personades a la causa.
I la plataforma d'afectats per la hipoteca de Girona denuncia 4 ferits pels Mossos d'Esquadra en un desnonament a Salt, al Gironès.
Participa per a una concentració que volia evitar el desnonament d'una família amb dues criatures de casa seva al carrer Grup Sant Jaume I. Tot i la resistència pacífica d'una 60 de persones, els Mossos, que hi havien anat amb 7 furgons, al final del pas es van obrir i es van produir dels desnonaments cap a les 12 del migdia.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest dimarts. La Unió Europea confirma que el dèficit públic espanyol del 2011 es va situar en el 8,5% del producte interior brut, 2,5 punts més del previst i exactament la mateixa xifra calculada pel govern de Mariano Rajoy. L'Oficina d'Estadística Comunitària, l'Eurostat, va publicar i la seva pròpia dada del dèficit espanyol i també del de la resta d'estats membres.
Segons aquestes dades publicades per l'Eurostat ahir dilluns, com dèiem, Espanya és el tercer país de la Unió Europea amb més dèficit després d'Irlanda, amb un 13% del PIB, i Grècia amb el 9%. Les dades de l'Eurostat també reflecteixen que el deute espanyol es va situar en el 68,5% del PIB l'any passat, 8,5 punts més del que permet el Pacte d'Estabilitat.
La borsa espanyola va baixar ahir un 2,76% en el que va suposar la sisena caiguda més gran d'aquest any. S'ha registrat un nou mínim anual amb més de 6.800 punts.
Amb la prima de risc en 434 punts bàsics, l'índex de referència de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha cedit 194 punts i se situa ara en un nivell similar al del març del 2009. D'altra banda, les pèrdues anuals augmenten al 20,08%.
La caiguda ha estat generalitzada a les borses europees. Per exemple, com dèiem abans, l'índex alemany ha caigut un 3,36%, la borsa francesa un 2,83% i el selectiu de Londres un 1,85%. Canviem de tema novament. La jutge de Sevilla, que investiga el cas dels expedients de regulació d'ocupació als ERUs fraudulents, ha decretat l'ingrés a presó comunicada i sense fiança per a l'exconseller de Treball de la Junta d'Andalusia, Antonio Fernández.
Tal com havien demanat a la Fiscalia d'Anticorrupció, el PP i el sindicat Manos Límpies, la jutge ha notificat a l'imputat l'acte que l'envia a la presó. Aquestes acusacions havien demanat, a més, una fiança de responsabilitat civil de 890 milions d'euros. La Junta d'Andalusia, en canvi, sol·licitava la compareixença setmanal de l'exconseller de Treball als jutjats, la retirada del passaport i una fiança de 68 milions.
La Generalitat Valenciana acomiadarà entre un 40 i un 50% dels treballadors de les seves empreses públiques. És una mesura que afectarà més de 5.000 empleats d'un total d'11.000.
Ho ha anunciat el vicepresident i portaveu del govern valencià, José Císcar, qui ha explicat també que la Generalitat Valenciana reduirà de 46 a 6 les empreses públiques.
I el ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo, va instar el govern argentí a negociar amb Espanya el preu per compensar l'expropiació d'YPF i evitar així resoldre el conflicte en el Tribunal d'Arbitratge Internacional, després que el viceministre d'Economia, Àlex Kicillof, ha reconegut que Buenos Aires estava obert a una negociació sobre aquesta compensació.
D'altra banda, García Margallo ha expressat les seves sospites sobre la possibilitat que l'Argentina vulgui vendre la part d'YPF que ha expropiat a Repsol a un inversor estranger.
En plana internacional, la pugna entre el socialista François Hollande, guanyador de la primera volta de les presidencials franceses, i l'encara president, el conservador Nicolas Sarkozy, aspirant a la reelecció, passa en aquests moments pels votants de l'extrema dreta.
Hollande busca el suport dels que volen castigar Sarkozy, mentre que el dirigent de la UMP intenta convèncer els dient-los que entén que estiguin frustrats per la crisi. Enfortida per un resultat millor del que es pronosticava, Marine Le Pen no ha demanat el vot per ningú. La victòria de François Hollande a la primera volta de les eleccions franceses ha tornat l'esperança a l'esquerra després de 17 anys fora del poder presidencial. Hollande s'ha imposat per un marge estret al president sortint, Nicolas Sarkozy, ha obtingut un 28,6% dels vots davant del 27,1% de l'encara president.
El primer ministre holandès, Mark Rutte, ha presentat la seva dimissió i la de tot el seu govern davant la reina Beatriu.
El govern, format per liberals i demòcrata cristians, estava en minoria al Parlament des que dissabte el partit d'ultradreta, dirigit per Geert Wilders, li va retirar el suport. La causa va ser un paquet de mesures econòmiques previst per l'executiu per reduir el dèficit públic en uns 16.000 milions d'euros i deixar-lo en un 3% del producte interior brut, tal com exigeix la Unió Europea. La dimissió ja anunciada per l'executiu obligarà la celebració d'eleccions anticipades al país.
L'autor confés de la matança de Noruega el juliol passat, Anders Behring Breivik, es va disculpar ahir davant de les famílies de les víctimes, que segons les seves paraules no tenen cap afiliació política va referir-se així als atemptats en què van morir 77 persones el 22 de juliol.
Breivik en concret es referia a una persona que va morir en l'atemptat amb la furgoneta bomba a Oslo, on van morir 7 persones més i d'altres que van quedar ferides en l'atac que tampoc tenien cap vinculació amb els partits o ministeris. Aquesta és l'única disculpa que ha fet l'autor confés de la massacre a petició del fiscal Svein Holden.
Ha estat absolt l'exprimer ministre d'Islàndia, Geir Harde, pel Tribunal Especial Landsdómur en el judici sobre la seva responsabilitat en el col·lapse del sistema bancari de l'octubre de l'any 2008, uns fets que van col·locar Islàndia al límit de la fallida.
La sentència exculpa el Harde de 3 dels 4 càrrecs a què se l'acusava, tot i que el condemna per haver violat la llei sobre la responsabilitat dels ministres a no convocar reunions del Consell de Ministres per analitzar la situació. Harde, de 61 anys, va ser cap del govern islandès entre el 2006 i el 2009, encapçalant el Partit Conservador.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
És un quart de nou. En plana esportiva, destaquem avui que el Barça busca aquest vespre en una cita importantíssima el seu pas a la final de la Champions, la seva quarta final en 7 anys seria. Per aconseguir-ho, avui haurà de remuntar a partir de 3 quarts de nou al Camp Nou l'1-0 de l'anada contra el Chelsea.
Pep Guardiola confia en el grup i està convençut de la remuntada. De fet, tothom al Barça està convençut d'eliminar aquest vespre el Chelsea de planar-se a la final de Múnich el 19 de maig. Però tothom és conscient també que els anglesos avui al Camp Nou no ho posaran gens fàcil. Segurament Guardiola tornarà a comptar amb una defensa de 3 i en aquesta ocasió Gerard Piqué, absent en els dos anteriors partits, el del Chelsea i el del Real Madrid, té un lloc reservat i la seva presència pot resultar determinant per la sortida de la pilota. Per cert que Guardiola ha negat tenir cap problema amb Piqué.
I l'Osasuna i el Màlaga van empatar i a un en l'últim partit de la 35a jornada de la Lliga Espanyola. El resultat, el Reino de Navarra manté del tot oberta la lluita per les places europees. Els andalusos són quarts amb 52 punts, mentre que els de Pamplona són vuitens amb 47. L'Espanyol segueix a 3 punts de les places europees.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre resum de cada dia. El Papa Benet XVI ha denunciat alguns perills en el turisme i ha demanat a la comunitat internacional combatre el turisme sexual, la tracta de persones amb aquesta finalitat o per a trasplantaments d'òrgans i l'explotació de menors. El Papa s'expressa així en un missatge que es va donar a conèixer ahir amb motiu del 7è Congrés Mundial de Pastoral del Turisme que va començar ahir mateix dilluns a la ciutat mexicana de Cancún. El Papa diu que el turisme, com tota realitat humana, no està exempt ni de perills ni d'elements negatius. Es tracta, va afegir, de mals que cal afrontar urgentment, ja que conculquen els drets i la dignitat de milions d'homes i dones, especialment dels pobres, els menors i els discapacitats. I l'assemblea de la Conferència Episcopal Espanyola, plenària que durarà tota aquesta setmana fins divendres, va començar ahir amb l'habitual discurs del president de l'Episcopat, Antonio María Rouco Varela, que va fer una crida a la caritat i a la necessitat d'apartar-se de la cobdícia com a principals guies per ajudar a superar la greu crisi econòmica. El també arcabisbe de Madrid va fer aquestes reflexions en un discurs inaugural on va explicar que no és el paper de l'Església entrar en l'anàlisi ni de les solucions ni de les causes d'aquestes situacions, tot i que es tracta del factor més preocupant al qual cal prestar tota la màxima atenció. Entre altres qüestions, els bisbes espanyols tractaran aquesta setmana sobre el seu nou pla pastoral i també sobre qüestions de nova evangelització i de pastoral vocacional. I acabem explicant-vos que la família franciscana ha fet públiques les conclusions de la seva 26a Assemblea General celebrada a Madrid, que giren al voltant de la pastoral juvenil també i de la vocacional. Els franciscans parlen de qüestions de treball i diuen que han de ser conscients de la necessitat urgent d'estructurar la seva acció pastoral tornant amb valentia a allò que és essencial en l'esperit franciscà. I completem quan passen 4 minuts d'un quart de nou el nostre informatiu amb els titulars principals de portada a la premsa. La Vanguardia, recessió, titular curt sobre la situació econòmica que torna a anar enrere. El Periódico, doble titular, doble temàtica, titula Sant Jordi creix, el Barça reneix. El Punt Avui, també amb una imatge de Sant Jordi. Sant Jordi d'il·lusió, titula. També sobre aquesta qüestió, el diari Ara titula Quan som feliços, els carrers s'omplen de gent i les vendes remunten. Guanyen Johansson, Nadal, Mendoza, Adrià, Pujol i Llach sobre els llibres més venuts. El País, Espanya, s'endinsa en la segona recessió dels tres últims anys. El Mundo, el PSOE demana sortir al carrer quan la Unió Europea acredita el seu engany. El diari ABC confirma a Europa l'engany comptable del PSOE sobre la ratificació del dèficit previst per Rajoy. I la raó, el PSOE sí que va mentir en la xifra del dèficit.
El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Cada dimecres a les 11 de la nit, amb lletra i música. Un programa per descobrir el món dels musicals de la mà de Pere Garcia. Tots els títols, tots els escenaris, totes les novetats. Amb lletra i música. Cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle? El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit encara espès a aquesta hora. Hi ha punts carregats. L'autopista B23 mateix, a partir de Sant Feliu, de Llobregat, sobretot Sant Joan d'Espí, cap a la Diagonal. El cinturó de litoral, Sant Joan d'Espí, Cornellà, sentit Zona Franca, o la C-17, per exemple, tot el tram de Montcada i Reixac cap a Barcelona. A la C-58 també molt de trànsit, entre el Nus i Torre Baró, més amunt de Montcada i Ripollet, tot això en sentit Terrassa, però també a Sabadell i especialment de Cerdanyola a Montcada en sentit Barcelona. A les dues rondes també trànsit molt espès, en sentit Llobregat, la de dalt entre Roquetes i Sant Gervasi i la litoral des de Fòrum fins a la Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments no hi ha incidències a destacar al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Circulen, per tant, en normalitat metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors. D'altra banda, informar que des d'ahir torna a circular en normalitat la línia de ferrocarrils de la Generalitat L7, avinguda Tibidabo, un cop completats els treballs de millora i remodelació executats a l'estació de Gràcia pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Entre les millores de Gràcia destaquen l'adaptació de l'estació per a persones amb mobilitat reduïda, amb la instal·lació de nous ascensors. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia. Ens llevem avui amb una jornada marcada per l'ascens de les temperatures, les mínimes, perquè l'ambient hores d'ara és força suau arreu del territori, amb unes temperatures mínimes que no baixen dels 6 o 7 graus a punts de l'interior, així doncs, ambient força suau. El que ens espera durant el dia d'avui és un ambient ennuvolat al quadrant nord-est i també a la resta del Pirineu i Prepirineu, on s'imposarà els núvols amb nuvolades que afectaran sobretot durant la tarda en aquest sector. A la resta del territori hi haurà alguns intervals de núvols alts i prims, però que en general lluirà el sol pràcticament durant tota la jornada. En quant a les precipitacions, s'esperen fins al vespre al quadrant nord-est, en general entre febles i moderats, i també s'esperen a altres punts del Pirineu, sobretot de l'oriental, amb una cota de neu que estarà situada inicialment a uns 1.600 metres i que baixarà fins als 1.200. De cara a demà, esperem una jornada marcada pel sol, amb alguns intervals de núvols baixos que podran aparèixer a punts del nord de la Costa Daurada i sud de la Costa Central, i amb nuvolades que creixeran a punts del Pirineu. També arribarien núvols baixos, sobretot al final de la jornada, a punts del Pirineu Occidental especialment. Les temperatures demà, les mínimes, seran similars i, en canvi, les màximes pujaran entre lleugera i moderadament, sobretot a l'extrem nord-est. Aquí l'ascens puntualment serà acusat. El vent, en general, serà fluix i variable de matinada, però al llarg del dia s'anirà imposant el component sud, entre fluix i moderat, amb alguns cops forts al litoral, especialment de la Costa Brava. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Es fa des d'ahir fins demà a Barcelona el primer congrés internacional Edificar la Pau al segle XXI. Amb aquesta iniciativa, els organitzadors volen generar d'aquest primer encontre internacional sobre la temàtica de la pau, reflexionar sobre l'edificació d'una pau positiva i aportar iniciatives per avançar en els reptes plantejats en el segle XXI. Els convocants són la Fundació Carta de la Pau, dirigida a l'ONU, juntament amb la Universitat de Barcelona, en una iniciativa de la societat civil i acadèmica. La Carta de la Pau, dirigida a l'ONU, és un document escrit per un grup de persones a principis dels anys 90 amb una gran inquietud per la pau. S'adreça a tots aquells que tinguin sensibilitat per la pau i vulguin treballar-la. S'ha presentat davant de la seu de les Nacions Unides en diferents ocasions i al voltant d'aquesta Carta de la Pau, molta gent a Catalunya i arreu del món continua treballant per fer-la present i aconseguir que amb el text se sensibilitzin molts dirigents. Avui parlem amb el responsable de comunicació d'aquest congrés, Alfredo Fernández Capel. Senyor Alfredo Fernández Capel, molt bon dia.
Bon dia, un saludo per a ti i per a tota l'audiència.
Moltes gràcies a vostè per haver-nos atès avui, que es viu el segon dia d'aquest congrés. Com el definiria vostè, aquest congrés, Edificar la Pau?
Es un espacio de diálogo que desde la Fundación y desde la Universidad de Barcelona hemos querido ofrecer a toda la comunidad internacional para poner en contacto a la gente que día a día trabaja en la sociedad civil, en las entidades, por la paz, como aquellos que desde las universidades, desde los institutos de investigación, desde los centros educativos, investigan, reflexionan y brindan aportes académicos sobre la paz. Este congreso pretende ser un encuentro, un momento de diálogo entre esta sociedad civil que se encuentra con todos los problemas a diario que tenemos y la gente de la universidad que reflexiona justamente sobre hacia dónde o cuáles son las bases que hay que colocar, cómo son los cimientos que tenemos que construir para verdaderamente tener una cultura de paz. En el día de ayer se hizo la inauguración en el Salón del Tinel y hoy ya estamos a punto de iniciar, a minutos de iniciar, la primera de las conferencias plenarias prevista per a la mañana d'este martes.
Hi haurà durant el dia d'avui i també demà diferents conferències de diverses personalitats. De fet, demà està previst que a la Cluenda assisteixin, entre altres autoritats, el president Artur Mas, també l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el secretari general de l'ONU. No sé si aquestes presències estan confirmades.
Por el momento no tenemos autoridades que seguramente estarán en su representación. Hoy a la mañana comenzamos con conferencias plenarias, luego trabajos en sesiones paralelas de grupos de expertos. Y aquí me voy a detener un segundo, porque el Congreso, si bien la inauguración fue ayer, hace más de un año que expertos de distintas disciplinas, bajo seis ejes temáticos, que son los seis ejes temáticos del Congreso, hace un año ya que están trabajando, que están reflexionando, se han juntado, han tenido varios encuentros y han elevado sus conclusiones a los ponentes principales que hemos invitado para el día de hoy. Es decir, este Congreso empezó hace más de un año y va a concluir mañana justamente con la clausura, con las autoridades que vengan en representación de las distintas entidades. Y te marco esto justamente porque hemos convocado expertos de Barcelona, de Cataluña, de España, pero también de otros países, de Iberoamérica y del África. Están representados en este congreso los cinco continentes, incluso tenemos gente de Oceanía, de Australia que está participando. Es decir, es una movida mundial por la paz.
Sí, els eixos temàtics que vostè comentava són desarmar la història, identitat i nacionalismes, justícia i estructures socials, mediació i cultura de pau, mitjans de comunicació i pau i també un titulat Repensar la democràcia. Molts continguts en aquest congrés que a on es fa avui i demà?
Estamos en la sede, en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona, sobre la calle Gran Vía. Hay una pancarta muy amplia en la fachada de la universidad y estaremos en el Paraninfo en algunos minutos y luego en los grupos de trabajo distribuidos en distintas aulas aquí en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona.
Doncs esperem que vagi molt bé aquest congrés. Avui hem parlat amb un dels seus difusors, Alfredo Fernández Capel. Molt ràpidament esperem que surti algun document, no, d'aquesta trobada.
Mañana por la tarde, además de las conclusiones, se va a presentar el Manifiesto de Barcelona por la Paz. Es un documento que se ha elaborado ya desde hace un año y se va a hacer público y oficial mañana en el acto de clausura.
Moltes gràcies, senyor Alfredo Fernández Capel, per haver-nos acompanyat. Bon congrés a edificar la pau al segle XXI, impulsat per la Fundació Carta de la Pau. Una abraçada i bon dia.
Merci, bon dia per tothom.
Quan són 8:45, la Sara Cruz ens porta ara mateix els titulars en l'última hora informativa, després la tertúlia d'actualitat avui amb Josep Rull, Ramon de Baciana i José Luis Salido.
Hola, molt bon dia. La Cambra Baixa debatrà avui les esmenes a la totalitat presentades per 10 dels 12 grups de l'oposició. Tot i que els comptes tiraran endavant per la majoria absoluta del PP, el ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro mira de convèncer ara CiU perquè hi voti també a favor. La jutge de Sevilla, que investiga el cas dels expedients de regulació d'ocupació ERO fraudulents, ha descartat l'ingrés de presó comunicada i sense fiança per l'exconseller de Treball de la Junta d'Andalusia, Antonio Fernández. Tal com havien demanat la Fiscalia Anticorrupció, el PP i el sindicat Manos Límpies, la jutge ha notificat a l'imputat l'acte que l'envia a la presó. I segons el Gremi de Llibreters, el llibre que encapçala el rànquing de vendes d'ahir de Sant Jordi en català és L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra, seguit a les novel·les de Rafael Nadal i de Lluís Llach. En nou ficció, el líder és el tercer volum de les memòries de Jordi Pujol. En castellà ha triomfat El enredo de la bolsa i La vida d'Eduardo Mendoza. I en esports, el Barça busca aquest vespre al Camp Nou el pas a la final de la Champions, la seva quarta final en 7 anys. Per aconseguir, haurà de remuntar l'1-0 de l'anada a l'Stamford Bridge contra el Chelsea. Fins aquí les notícies, tornem amb més informació quan siguin les 9.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, especial Sant Jordi. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Amb Hipercor, el teu estalvi creix.
Perquè aquest mes arriba carregat de descomptes que faran més lleugeres totes les teves compres.
Per exemple, el 24 d'abril tens un 30% de descompte addicional en joguines i papereria.
I cada dia, millors descomptes.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 4 minuts de 2:15. Ara comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel, però abans us anunciem, amics oients, l'última promoció per veure la Passió d'Esparreguera l'1 de maig, dimarts de la setmana vinent, és a dir, d'aquí a tot just una setmana. Podeu veure la Passió d'Esparreguera amb dues entrades dobles que us oferim, amb una entrada doble, perdó, entrada per a dues persones, amb restaurant, amb menú de restaurant a Esparreguera mateix, el dia 1 de maig. Ja sabeu que la sessió de la Passió d'Esparreguera és matí i tarda. Si voleu aquesta entrada doble, ens podeu trucar a partir d'ara al 93-409-2772, al 93-409-2772. És una entrada doble, per tant, podeu anar-hi dues persones a la Passió d'Esparreguera, dimarts vinent, dia 1 de maig, amb sessió de matí i tarda i menú en un restaurant d'Esparreguera inclòs. Truqueu-nos, animeu-vos, podeu guanyar aquesta última promoció que oferim de la Passió d'Esparreguera. 93-409-2772. I dit això, comencem ja la tertúlia. Ens acompanyen Josep Rull, secretari tercer de la Mesa del Parlament, secretari d'Organització de Convergència i regidor a Terrassa. Senyor Rull, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui el presentem per tres vessants diferents.
Sí, imagini's.
Començarem a simplificar, no?, aviat.
Sí.
No sé si el càrrec de secretari d'Organització inclou el de portaveu, perquè últimament vostè està parlant molt, no?, en nom de Convergència.
No l'inclou, però fem allò polifonia.
Molt bé. Doncs gràcies per aquesta explicació. Saludem també Ramon de Baciana, advocat i membre del Consell de Direcció del Partit Unió Progrés i Democràcia. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
També saludem José Luis Salido, doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona. Bon dia.
Bon dia, buenos días a todos.
Bé, comencem parlant d'economia, però abans els volia preguntar com va anar o com van viure ahir Sant Jordi. Josep Rull, com també molts companys de la casa de Ràdio Estel, van llegir un fragment d'Incerta Glòria de Joan Sales, no? Vostè també, senyor Rull.
Sí, també ho vaig llegir i vaig constatar, primer, que és una novel·la excepcional, però segon, diguem-ne que té un vocabulari molt complex. I em va tocar llegir una part de reflexions interiors dels protagonistes i que eren molt difícils de llegir. Però va ser una experiència extraordinària, 25 hores llegint aquesta gran novel·la de Joan Sales. És una molt bona manera de celebrar-ne, de commemorar-ne el centenari del naixement i també la Diada de Sant Jordi.
També un llenguatge dels anys 40, anys 50, que no és com el d'ara, també.
No, però s'hi acosta molt. S'hi acosta molt i les reflexions són molt, molt bones. A mi em va tocar llegir una part que feia una crítica molt dura al marxisme i després deia que en lloc de la lluita de classes hi havia de traslladar-se la lluita entre tiets i nebots, no? Però ho explicava molt bé, ho explicava... Clar, ell, diguem-ne, els protagonistes actuen o participen en el bàndol republicà, però tenen molts dubtes sobre la manera de fer de determinats corrents dins el mateix bàndol republicà, no? I això és una manera d'acostar-se a la guerra que durant molts anys ha semblat inèdita. És a dir, des de la República semblava que no hi podia haver cap mena de discrepància interna, i Joan Sales, doncs, és capaç d'explicar-ho amb molta naturalitat que hi havia unes contradiccions que eren insostenibles.
Recordem que Ràdio Estel es va sumar a aquesta lectura continuada de 24 hores de la novel·la de referència de Joan Sales, Incerta Glòria, des del vespre de diumenge fins ahir al vespre, amb connexions, un programa especial al migdia i també la transmissió de la Cluenda. Bé, a banda d'aquesta activitat a la qual ens hem sumat, la Diada de Sant Jordi, senyor de Baciana, senyor Salido, com la va viure?
Bueno, pues
yo lo vi como, potser, també.
Efectivamente. Lo único que pasa es que la universidad no fue un día de clase. Pero sí, bueno, pues una oportunidad pues para leer cosas que no te da tiempo el día a día de hacer, ¿no? Y evidentemente, dedicarse a mirar algunos lomos de libros para ver exactamente las novedades, esperar que en casa te regalaran el libro de rigor, como así fue, concretamente La Reina Isabel de Ángeles y la Siria, un retrato fantástico de la Reina Isabel de España, y comprar la rosa, evidentemente, comprar la rosa para regalársela a mi mujer como debe ser. Y poca cosa más, ¿no? Es decir, y gracias a Dios seguir trabajando, porque realmente eso ya es complicado. No todos los que quieren lo pueden hacer. Por tanto, bien, la celebración es interesante. Y luego, bueno, simplemente recordar una vez más, yo estoy releyendo ya por enésima vez el Quijote, ¿no? Y por tanto, en este día, que precisamente también es conmemorativo.
Efectivamente, es el Día del Llibre a nivell internacional, a nivell d'Espanya, aniversari de la mort de Cervantes, també de la mort de Josep Pla.
Efectivamente, y por tanto, pues bueno, yo creo que es interesante dedicarle por lo menos a una reflexión, aunque sea mínima, a la cultura, porque los pueblos sin cultura están condenados a desaparecer, eso con toda seguridad.
Recordem que ahir el príncep Felip va lliurar el Premi Cervantes, com cada 23 d'abril, un dia també, que va més enllà dels límits de Catalunya. Senyor de Veciana, vostè... Doncs,
també, com tothom, són els dies que són mig festius, mig laborables, tothom troba una estoneta per fugir de la feina i trobar-se un fenomen de masses molt, molt, molt engrescador. La veritat, si això de les roses i els llibres és una molt bona combinació. Ho disfrutes a la feina, amb els companys de feina, també et fas regals entre ells, entre nosaltres, i després a casa amb la dona i amb la canallons també. És motiu d'intercanviar llibres, de preguntar-te quin llibre li pot interessar i de més. A mi em van regalar, li recomano al senyor Rull, li agradarà, unes memòries d'un diputat republicà.
M'està mirant. No. Era estranya.
Ja ho veurà, ja ho veurà. No.
Jo quan l'adversari polític sí. Dice li interessarà, diu, ai madre, ai madre, que m'ha recomanat.
Acompanyat amb aquest llenguatge no verbal, ja és...
No, vaja, digui.
No, és de Joan Soler i Prat, que era un diputat republicà, Esquerra Republicana, amb el que feia fa un retrat, des veu amb aquestes memòries, que encara no les he llegides, sobre qui era Companys i quina era la personalitat de Companys, i crec que està molt bé per desmitificar una mica la figura de Companys, llegir la gent que el va tenir a prop, realment, i tenir una percepció d'un metge, perquè ell era metge, com va percebre, diguéssim, l'actitud i la psicologia de Companys.
Doncs bé, un dels nombrosos llibres que es poden recomanar, han parlat vostès del llibre i la rosa, evidentment no només a la dona regala la rosa o no només al marit el llibre, sinó que es poden regalar roses i llibres a amics, amigues, a la mare, a la filla... O al pare o al fill.
Sí, sí.
També ho aclarim, això.
Curioso con respecto a eso, cómo se crean tradiciones, ¿no? Sí. Según el sitio donde trabajas y tal, pues es una tradición regalársela también pues a la secretaria o a tu compañera de trabajo, al tal. Sí. Es curioso, ¿no? Pero que no es unidireccional, eso no es solamente como apuntabas para el marido o la mujer, el libro, no, sinó que és multidireccional.
Ahir també ho comentàvem, no és només un dia d'enamorats, encara que també, sinó també un dia d'amor i d'estimació en general a la família, als amics, també recordar-nos dels éssers estimats que ens han deixat, en fi, per molts motius Sant Jordi es pot viure en el sentit positiu i també de la nostàlgia. Doncs molt ambient al carrer, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana vam ser a la Rambla de Catalunya i també vam complir amb la nostra presència a l'espai públic. Entrem en temes d'actualitat, deixant de banda la Diada de Sant Jordi.
Llàstima.
També és d'actualitat, Sant Jordi, és clar. Però bé, de l'actualitat dura i d'aquesta remuntada econòmica que, com dèiem al principi del programa, ha de fer Espanya, que entra en recessió. Alguns diuen que aquesta recessió és el preludi de la recuperació, altres hi veuen més incertesa i potser entre tots hem de ser més optimistes, sembla, no? Estem una mica enfonsats. Vostès com ho veuen, això?
A mi me da la sensación que sin querer aventurar nada, porque yo, vamos, siempre pienso que los economistas casi nunca aciertan, ¿no?, en esta serie de cuestiones, y es porque aventuran pues una serie de cuestiones que no se pueden saber. Entonces, sin aventurar nada, yo creo que simplemente por lo que hacemos, por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer, hombre, si realmente España es capaz de acabar de tomar las medidas que faltan para poner en orden todas las piezas del puzzle, si tenemos la gran suerte de que finalmente los hados no son favorables y la gente empieza a creernos en el exterior y por tanto nos sale más barato estar en los mercados y finalmente los mercados deciden invertir en España, yo creo que si se toman las medidas que hasta este momento se están tomando, pues, hombre, la recesión puede ser todavía, puede durar, esta situación plana puede durar un tiempo, pero yo creo que podemos ver la luz. Lo que pasa es que no sé cuándo, pero efectivamente... Creo que hay esperanza, insisto, si se toman las medidas adecuadas y si somos capaces... Aquí también un factor de suerte, digo, oye, que los demás te vean también que esas medidas que estás tomando y tal son las adecuadas, ¿no? Porque si tú tomas muchas medidas y tal y esto, pero el que tiene que invertir o el que tiene que poner en marcha los negocios y tal no lo ve, pues mal asunto, ¿no? Pero yo creo que si se toman las medidas y tenemos mínimamente algo de de credibilidad en el exterior para que vuelva a fluir y tal, pues yo creo que, hombre, hay que dar un mensaje de esperanza. No podemos hundirnos en la miseria, decir, no, esto va para abajo y esto no se le ve el final.
L'economia espanyola concretament ha caigut en aquest primer trimestre del 2012 un 0,4%. Sí.
Jo no sóc tan optimista, malauradament. Podria ser optimista si es fessin bé les coses, però tenim la sensació que el govern Rajoy és un govern, diguem-ne, que no té un rumb molt clar. No ha estat capaç d'adoptar les mesures per combatre el dèficit públic amb la contundència que correspondria. No ha estat capaç de fer-ho. El titular sí que és un govern, diguem-ne, que planteja l'austeritat, però els fets no van en la mateixa línia. Hi ha determinades mesures que, evidentment, des de la Unió Europea es plantejarien en termes positius, que es continuen ajornant en el temps. De què estic parlant? Per exemple, allò que fa referència a inversions en infraestructures que són absolutament improductives. Per exemple, el tren d'alta velocitat cap a Galícia o cap a Extremadura. La inversió més important que es fa en unes infraestructures, diguem-ne, que sabem que tenen un molt baix nivell de retorn. O, per exemple, castigar aspectes que són molt essencials per a l'economia, que és tot allò que fa referència a recerca i innovació. La Unió Europea, en el seu conjunt, diguem-ne, ha plantejat ajustos molt severs, però ha mantingut intacte aquest àmbit concret. En aquests pressupostos generals de l'Estat hi ha una actuació, diguem-ne, que paralitza pràcticament les possibilitats d'avançar en aquest sentit. O, per exemple, la possibilitat d'ajustar, de rebaixar la retribució als funcionaris, a la funció pública. En lloc de fer-ho, el que es fa és, diguem-ne, castigar l'economia productiva i molts aspectes de l'estat del benestar. Que vol dir home, és millor potser obtenir estalvi, com ha fet la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit concret, que és gent que en aquests moments encara està treballant, i aquests recursos que s'alliberen, poder-los destinar a d'altres aspectes. Això des de la Unió Europea s'està suggerint, s'està plantejant, i per tant, diguem-ne que el que hi ha en castellà en diríem una actitud timorata, no? Una actitud molt temorenca de dur a terme les reformes que correspondrien, i en darrera instància, que és intentar-ho reformar tot, menys amb ells mateixos, menys l'Estat. Aquí s'ha centrifugat el dèficit en els ciutadans, apujant-los els impostos, a les empreses, apujant-los els impostos, i a les comunitats autònomes i en el món local, retallant despesa. I per tant, diguem-ne que predica molt, però s'aplica poc a ell mateix, a l'Estat mateix, aquestes prèdiques que fa, no? Per tant, diguem-ne, si es fessin bé les coses, hi hauria possibilitats d'optimisme. I acabo, com han demostrat d'altres estats de la Unió Europea, que malgrat tot hi ha perspectives de creixement. L'Estat espanyol no ho estan fent bé.
Ara entrarem més a fons en el tema dels pressupostos, que es comencen a debatre avui al Congrés amb el debat de la totalitat. Precisament les dades econòmiques de recessió arriben hores abans del debat d'aquests pressupostos. Però sobre les dades econòmiques i el optimisme-pessimisme, senyor de Veciana...
Jo absolutament pessimista. O sigui,
també.
Perquè, sí. M'agradaria tenir l'optimisme del senyor Salido.
A tots ens agradaria, no?
Sí. No, i crec que aquell que té raó, és a dir... El factor sort és molt important i que es prenguin mesures adequades. Quines són les mesures adequades? El senyor Rull apunta les que des de la seva perspectiva són les millors. Jo crec que encara estem en aquest tractament cosmètic de la crisi. Hem de fer un tractament, diguéssim, no simptomàtic, sinó estructural. És a dir, hem de fer canvis estructurals. I això significa la reforma territorial de l'Estat, que és la que ha generat aquesta crisi política i institucional i a la llarga econòmica que té Espanya, que és un fenomen molt espanyol, perquè, evidentment, hi ha una crisi mundial, però Espanya està molt accentuada i les dades de recessió són molt preocupants, perquè al final et preguntes qui pagarà aquesta crisi i ja ho estem veient. En aquest moment estan pagant la crisi dels aturats, que tindran un atur de llarga durada, les classes mitges, amb les quals hi pugen taxes, impostos i béns de primera necessitat, aigua, llum, i per tant jo crec que l'anàlisi és molt, molt preocupant. Per tant, jo el que desitjaria és que, a part de la llei de pressupostos de l'Estat, el senyor Rajoy fos més valent i anés endavant, i molt breument. Si fóssim capaços de refundir municipis i optimitzar-los i fer-los més eficaços, ara el Consell General del Poder Judicial vol unificar partits judicials. Per què? Perquè s'han donat compte de que són poc eficaços. Si això que s'està fent a nivell de la justícia es vol fer a nivell de la justícia, ho féssim a nivell territorial, crec que posaríem els instruments per sortir d'aquesta crisi pressupostària fiscal que tenim a Espanya?
Sí, bueno, yo lo que pienso de estas dos intervenciones anteriores es que las dos son sesgadas desde el punto de vista político, es decir, que ambos son personas de partido y por tanto, pues cada cual arrima
la rulla a més a més parlamentari.
Això és claríssim, amb això reconeixem, diguem-ne, el viatge.
Tiene que decir que la cosa va mal y tal, y que si estuvieran ellos, pues que serían mejor, es evidente. Pero claro,
Convergència ja governa a Catalunya.
Eso es mucho más fácil de decir que de hacer, ¿no? Por ejemplo, dice el señor Rull, hombre, la austeridad y tal. Bueno, resulta que tenemos embajadas en España, pero sin embargo también tenemos embajadillas de Cataluña en el exterior. Hombre, vamos a unar fuerzas, vamos a utilizar sinergias. Bien, funcionarios. Siempre metiéndose con los funcionarios. Hombre, ya nos han rebajado dos veces el sueldo el año pasado, ¿no?
Es decir, Cataluña.
Que no nos lo rebajen más. Yo creo que de ahí lo que se podría hacer es eliminar buena parte de esa grasa que tiene la administración y, por ejemplo, eliminar determinados institutos, determinadas fundaciones, que nos van muy bien tenerlas y que, oiga, ahí, venga, todo el dinero del mundo para esas fundaciones y tal, porque son de los nuestros y nos interesa que estén ahí. Ahora, a los funcionarios, caña, hombre. Pues mire usted,
definir las prioridades es l'etern problema.
Y luego, claro, dice, hombre, desde el punto de vista y tal, es que nos han subido los impuestos. Bueno, yo, después de la intervención del señor Rull, lo que espero es que el señor Mas diga que en Cataluña no se va a aplicar el impuesto sobre patrimonio. Por ejemplo, porque, claro, lo sube el Estado central, pero quien lo aplica y quien lo recauda es la comunidad autónoma. ¿Por qué no le hacemos asco a eso? No, aquí no se va a aplicar. O, por ejemplo, ¿por qué no se baja el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas? Hombre, no me diga usted que se suben los impuestos a nivel del Estado y que lo hace el señor Rajoy, que bueno, eso es otra discusión, pero sin embargo ustedes en Cataluña no solamente los mantienen, sino que lo incrementan. Vamos, algo de contradicción ahí en ese discurso, ¿no?
D'això s'ha parlat també amb el tema sanitari la setmana passada, recordem-ho, si es manté l'euro per recepta i a més hi ha altres copagaments farmacèutics, bé, són qüestions...
No, clar, diguem-ne... Ja ens agradaria tenir moderació fiscal, ja ens agradaria si poguéssim mantenir una part de la recaptació que s'obté a Catalunya, i aquí hi ha el tema del dèficit fiscal, que el senyor de Veciana sap que amb tertúlia rere tertúlia, com un delent d'Escartago, nosaltres ho posem sobre la taula. Si des de Catalunya poguéssim retenir en aquest país una part molt important de l'esforç fiscal que fan els catalans, evidentment que tot això que diu vostè ho podríem dur a la pràctica, no? Però tenim unes finances molt malmeses fruit d'una actuació política...
És el mateix que diu el senyor Rajoy.
Qüestionable, no? Però vostè diu, home, el tema de les ambaixades, el tema de les delegacions... El que no té sentit... és que si les competències de salut són de les comunitats autònomes, que es mantingui el Ministeri de Salut a nivell espanyol. Que si les competències d'educació, de cultura, s'han transferit a les comunitats autònomes, què hi fa un Ministeri de Cultura o un Ministeri, en aquests moments, d'Ensenyament i Cultura? No té cap mena de lògica. I, a més, són departaments que van creixent de manera exponencial, no? Aquest és el problema de fons. És a dir, si l'Estat és descentralitzat, ha d'actuar com descentralitzat. I en aquests moments s'ha descentralitzat una part, però l'Estat mai no ha volgut aprimar-se. Aquest és el problema, i per qui plora la criatura? Primer, es fixa un sistema que és aquest café para todos, simplement per igualir l'autonomia de Catalunya, d'Euskadi i de Galícia, i aquesta generalització ens ha portat a l'absurd, una generalització autonòmica amb un Estat que mai no ha volgut aprimar-se, mai. És a dir, hem crescut amb comunitats autònomes, però l'Estat, en lloc de cedir competències, en lloc de primar-se quant a pressupost i quant a personal, ha mantingut intacta, sinó que té una voluntat expansiva. Aquest és el problema de fons. I, per tant, el senyor de Veciana diu l'Estat centralista és el que funciona. Nosaltres diem...
L'Estat eficaç.
El que no és eficaç...
Nadie está en el discurso jacobino del centralismo. No, yo creo que no.
I tant, i tant.
No, porque yo que no soy nada partidario de las autonomías, sí que soy muy partidario de la descentralización del Estado.
El principio de subsidiariedad, que es un elemento básico.
Sí, soy muy partidario de la centralización y que el Estado esté muy cerca del ciudadano. Y evidentemente eso nada más se consigue con descentralización. Sin embargo, soy contrario a las autonomías, es decir,
al sistema actual, vol dir vostè?
Al sistema actual, sí, porque creo que es absolutamente insostenible.
Bé, avui a la...
Generalitzat és insostenible, però evidentment les autonomies, l'Estat autonòmic havia de respondre a dos temes. Un, descentralització, i l'altre, reconeixement de la diversitat nacional interna que té l'Estat espanyol. I el problema és que es va utilitzar un mateix, una mateixa recepta.
No podem fer una
constitució de les dues coses.
És l'aplicació al principi d'igualtat, clar. És a dir, si tots els espanyols som iguals, resulta que som més igual que uns altres.
Claro, és el problema.
L'estat espanyol és plurinacional i vostè i jo, en aquests moments, en aquesta tertúlia, estem parlant, diguem-ne, una llengua que és diferent a d'altres territoris de l'Estat.
Però no, no hauria de ser una... No ens fa millors que els altres que els espanyols. Ens farà...
Aquesta és una riquesa que s'ha de protegir i s'ha d'impulsar
i
s'hi ha de conviure no de manera incòmoda, sinó com un element consubstancial de l'Estat.
Doncs, mai a la història d'Espanya hi ha hagut una centralització com té Espanya. Espanya és el país més descentralitzat d'Europa, inclús més que Alemanya, perquè té més despesa descentralitzada.
Per encara tant... que no és federal, com Alemanya. No.
Aquest és el problema. Aquest és el problema. És a dir, tenim un sistema territorial que no està definit i, per tant, ha anat amb la tècnica del Pis del Cova, del senyor Pujol i del senyor Mas, i que llavors això ha generat unes...
I no només això, també era la necessitat d'aglutinar totes les sensibilitats a la transició espanyola.
I després... Madrid ha de tenir autonomia.
No, i després hi ha un
Múrcia, defecte...
clar.
És que és surreal.
Aquesta és la gran qüestió.
Hi ha un defecte d'origen, que és el tema basc i navarro. És a dir, evidentment, el País Basc no només no aporta, sinó que a més rep de l'Estat espanyol subvencions, la qual ja és el que el sistema de suma zero és impossible sostenir-lo. Per tant, hem d'anar amb un estat federal perquè és un sistema racional i el que exigeix qualsevol sistema democràtic que és l'aplicació del principi d'igualtat, que és el que el senyor Rull no vol.
Bé, avui a la tertúlia que ja estem...
Fem un sistema federal que es federin les quatre realitats nacionals que hi ha a l'Estat espanyol. Si fem això, endavant.
Allò que dèiem,
però federar regions i nacions a dins l'Estat espanyol, doncs això...
Doncs això és l'aplicació del principi...
Doncs aquí hi discrepem radicalment.
Perquè
no es pot tractar igual
hay
allò que és diferent.
Nacions
amb consciència de nació.
Bé,
en el preàmbul de l'Estatut de Catalunya, fixi's.
Bé,
això és literari. És un preàmbul literari.
Eso se reconoce. Esto es como si yo digo que soy bombero. Pero bueno, es que él dice que es bombero, pero no por eso soy bombero.
Doncs aquest és el problema. Existeix una nació, que és la nació catalana, i la major part de catalans conscient que aquest territori és una nació. No tots, però la major part.
El tema dels conceptes i de les paraules el deixarem de banda. Són importants, però la Constitució va optar pel terme nacionalitat també una mica per aglutinar, no? Això també ho sabem.
Bueno, per aglutinar, perquè hi havia el dictador que encara estava calent a la tomba. Aquest és el tema.
Bé, avui a la tertúlia ens estan acompanyant Josep Rull, secretari tercer de la Mesa del Parlament, el professor de Dret Laboral, José Luis Salido, i el dirigent d'Unió Progrés i Democràcia a Catalunya, Ramon de Veciana. M'agradaria que dels pressupostos comentessin què en pensen d'aquesta retallada de 27.000 milions per aconseguir el dèficit del 5,3% i la reducció d'un 17% als ministeris. És una contenció important, però, per exemple, Convergència i Unió reitera que només donaria suport si hi ha un compromís de pagar els deutes pendents en Catalunya, no sé si els 219 milions o els 759, almenys una part.
No tot.
La idea és tot, però bé, hi hauria algun acord possible.
Mira,
de mínims...
Els 759 estan acordats, aquests, diguem-ne, tenen una base legal molt, molt sòlida, estan acordats amb una comissió bilateral. Per tant, un reconeixement explícit amb un marc formal entre Estat i Generalitat. I especial els 219, que teòricament estarien vinculats a la disposició addicional tercera. Cap dels dos. Per altra banda, Catalunya pateix la retallada més potent a nivell d'infraestructures, el 45%, més que cap altre territori. Tots aquests elements fan que sigui molt difícil de poder donar suport en aquests pressupostos i per això hem presentat una esmena a la totalitat.
Mm-hmm. Alguna cosa sobre les retallades i el debat dels pressupostos?
Bueno, yo, en primer lugar, claro, es que lo que no se puede estar es entre dos dimas. Y pongo ya los ladrones buenos. No pongo a ninguno malo, ¿eh? Entre dos dimas. Entonces, sí, entonces tienes que andar siempre pues diciendo, hombre, no sea usted así, que eso no es cierto y tal. Lo digo porque, claro, las deudas históricas y no sé qué, y ahora también me dirá, sí, es que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, sí, pero mire usted, esto está en una disposición que realmente no es obligatoria de cumplimiento, por tanto, no me venga usted a decir que eso ya está formalizado y demás. O sea que eso da para mucho debate. Yo creo que con respecto a los presupuestos, los políticos, y hay dos en esta mesa hoy, creo que tendrían que ser tremendamente, tremendamente exigentes con ellos mismos y hacer unos presupuestos sin partir ya de las recriminaciones de la herencia. Oiga, ¿ya está bien de la herencia? Ha sido una caca, ¿de acuerdo? Ha sido un desastre. 8 años de desastre permanente.
Usted refiere a la herencia a Cataluña,
claro,
y a España.
Vale, exactamente, porque vamos, hemos de recortar 40.000 millones por el desastre de la herencia. Pero ahora ya se ha acabado. Ahora hay que hablar ya de futuro. Entonces, oiga, ¿qué futuro nos deparan nuestros políticos de cara al mañana? Es decir, ¿vamos a bajar de los 6 millones de parados? ¿Se va a crear empleo? va a haber inversiones productivas, que en eso coincido con el señor Rull, ¿no? Es decir, aunque sea por una vez y que sin que sirva de precedente.
I segur que en més pot coincidir.
Sí, hombre, ja no sé si hi ha unes rises antes d'entrar en l'estudi.
Pau, l'Ignasi.
Ho intentem, ho intentem. No, però que hi hagi discrepància també és riquesa.
Por tanto, lo que tienen que hacer, en mi modesta opinión, a partir de ahora los políticos, es sentarse y discutir por el bien de los españoles. Se ha acabado ya eso de arrimar el asno a su sardina, hombre, ya está bien. Hagan ustedes el favor de que están para servir al pueblo, caramba.
Una última intervenció, senyor de Bacena.
No, molt breument, són pressupostos injustos, això és el pitjor, que siguin recessius, té la seva lògica. El senyor Rull posa l'accent amb la seva preocupació, que és quants diners arriben a Catalunya per ells fer l'ús que creguin oportú. Jo vull fer l'accent en que són uns pressupostos que fan una amnistia fiscal insòlita. Aquest 10% del defraudador fiscal i resta dels espanyols i catalans hem de pagar pel tram de l'impost de la renda, ens sembla escandalós. I sobre aquesta base és el que es construeixen aquests pressupostos.
Sí, d'això se n'ha parlat poc, d'això, sí.
Per tant, jo crec que el problema no és un problema de Catalunya, és un problema de què ens passarà cada un de nosaltres.
Bé, ho hem de deixar aquí. M'hauria agradat poder parlar també